Junts exigeix a Salvador Illa que defensi Catalunya a Madrid, mentre Esquerra l'adverteix que sense finançament singular no hi haurà legislatura. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
El debat de política general continua avui al Parlament, on els grups responen al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Aquest matí, Sara Riera, han intervingut Junts, Esquerra, el PP, Vox i els comuns que ho fan ara.
Els dos partits independentistes i els comuns han ofert col·laboració al govern, cadascú amb el seu accent, mentre Partit Popular i Vox han estat molt més durs amb Illa.
Més detalls, Parlament, Núria Oriol.
Sí, mà estesa, però amb condicions, els de Junts, que s'erigeixen com la principal alternativa de govern, ofereixen col·laboració sempre quan el president Illa es planti a Madrid davant del PSOE per defensar els interessos de Catalunya, i per això li reclamen entrar ja en les negociacions al sostre de despesa. I els d'Esquerra han alertat que mantindran els seus vots i l'estabilitat del govern d'Illa de Pedro Sánchez només si arriben ja concrecions sobre el finançament singular.
La crisi de l'habitatge és protagonista també d'aquest debat de política general, el dia que el govern ja posa fil a l'agulla a la promesa d'ahir de Salvador Illa de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha reunit aquest matí amb membres de la Federació de Municipis de Catalunya. Sentiu el seu president, David Bote.
La primera cosa és trobar el sol. Jo crec que la primera col·laboració entre el departament i el món municipal és la cerca i la identificació clara de quin és aquest sol, en quines circumstàncies està, i per això des de minut 1 ens posem a treballar.
Mentrestant, aquest tema de l'habitatge ha continuat portant cua dins el Parlament. Tornem cap allà, Albert Prat.
Sí, de fet, està centrant el debat aquesta hora en el cara a cara entre el president Salvador Illa i els comuns. El portaveu David Cid ha fet bandera d'haver forçat els socialistes a impulsar un gran paquet de pisos públics i ha reclamat al cap de l'executiu que mogui fitxa per regular els lloguers de temporada. El president confia en tenir-ho resolt ben aviat.
Crec que quedarà resolt abans de final d'any. Jo estic treballant amb el govern d'Espanya, o està fent també el conseller de Sílvia Paneque, per intentar resoldre aquest tema d'una vegada més, que efectivament és un problema greu.
Mentrestant, a Madrid, el que havia de ser un debat sobre immigració al Congrés s'ha convertit en un nou pim-pam-pum polític entre el PSOE i el PP, pareta. Anem al Congrés, Paula Brujats.
Sí, Sánchez i Feijó s'han enganxat en un dur cara a cara per la llei que escurçarà l'estat de la presó a alguns dirigents d'ETA.
No es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas.
¿Usted sabe lo que vota o no?
Ahí se quedan para siempre, con el aplauso de Otegi, de Chapote y de los demás.
Y el problema de este país se llama una oposición que no tiene nadie al volante.
I ha recordat a Feijó que la reforma no rebaixarà condemnes, només convalida els anys que ja han complert a presons franceses.
I crispació avui també al Parlament Europeu, on el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, sí que ha parlat d'immigració en un discurs molt dur en què ha vinculat l'arribada d'estrangers amb la violència masclista o l'homofòbia. Un al·legat a què l'Eurocambra ha respost amb una barreja de xiulets i aplaudiments, i al final del discurs les esquerres fins i tot han entonat el càntic antifeixista del Bela Chau. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, hi ha hagut hostilitat a Orbán d'una part de l'Eurocambra, aplaudiments també de l'extrema dreta i sobretot retrets durs i clars de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha xocat de forma frontal amb el primer ministre hongarès, sobretot sobre Ucraïna. Budapest bloqueja milers de milions d'ajuda militar europea i Brussel·les li diu que s'està equivocant.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, el Barça debuta a la Champions femenina al camp del Manchester City.
Aquest vespre a les 9 les blaugranes començaran a defensar el títol amb Aitana recuperada, i torna també avui la TDG. Des de 8:45 podreu seguir la transmissió del partit amb la Sònia Germà i tot l'equip. I sabrem també la reacció del tècnic del Barça d'handbol, Carlos Ortega, a la notícia que va avançar Ramon Salmurri. El porter Emil Nielsen, el porter blaugrana, fitxa pel vespre per al 2026.
Gràcies, Laia. Anem al temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
I ara sí, amb la teva sintonia, Francesc Mauri, què ha de passar les pròximes hores?
Hola, què tal? Bon dia, sóc el Jofre Genuer. Bé, la previsió meteorològica avui està pendent del vent. Vent que arriba al seu màxim aquesta tarda, sobretot a l'àrea del Pirineu, que és on ara mateix ja tenim cops que han superat els 100 km per hora. És el cas, per exemple, d'aquest 107 a la Redona, a la Vall d'Aran, també a Ullater 102, fins i tot a zones elevades de Guilleries, Montseny, a Puigdesolles, 98 km per hora, Portbou 105, i en conjunt doncs, xifres entre els 70 i 80, al Port de la Selva, al Cap de Baqueira, també a la Torre Tossa d'Alt. Per tant, molta precaució perquè hi ha aquests avisos de risc molt alt, d'aquests cops que superin els 100 km/h, especialment a alçades mitges i altes del Pirineu. Però el vent també es deixarà notar amb cops inferiors entre 40 i 60, a moltes comarques de Girona, també de Barcelona i sobretot a tota la façana litoral, on també s'espera un atge i temporal de mar. Són els efectes de la proximitat de les desfetes d'un huracà ja en forma de depressió molt profunda, el Kirk, que ha donat ventades fortes a Galícia, però que ja anirà marxant. A últimes hores donarà pas a mestral i tramuntana i demà descens de les temperatures, perquè amb aquest vent de sud-sud-oest l'ambient és molt suau ara mateix, amb temperatures que arriben a prop dels 27 graus, sobretot cap a l'Empordà. Aquesta tarda algunes pluges, sobretot al nord de Lleida, i demà doncs mestral amb cel serè, mestral intens al sud del país, alguns avisos en aquest sentit, cel serè al terç oest, i a les comarques de Girona i de Barcelona al llarg d'aquest dijous es mantindran alguns núvols, fins i tot amb risc d'algun petit ruixadet amb un ambient més de tardor.
Gràcies, Jofre Genué.
Que vagi bé.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. I com us explicàvem, Junts i Esquerra pressionen el govern en minoria de Salvador Illa perquè planti cara a Madrid i compleixi els acords. Ha estat l'eix de les intervencions a la segona jornada del debat de política general. Els de Puigdemont han reclamat al cap de l'executiu que es faci valdre davant el PSOE i defensi Catalunya, implicant-se ja a la negociació del sostre de despesa a Madrid. Només amb aquesta actitud els de Junts garanteixen mà estesa. Mentrestant, Esquerra ha alertat que la continuïtat de la legislatura aquí i també a Madrid depèn del finançament singular. Tot plegat ho segueix des del Parlament la Núria Oriol. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs Junts, que s'ha erigit com l'única alternativa real al govern de Salvador Illa, s'ha obert a col·laborar si el president s'encara amb el PSOE per defensar Catalunya. En aquest sentit, Albert Batet l'ha reptat a demostrar-ho entrant en les negociacions obertes ja pel seu grup a Madrid per eixamplar el sostre de despesa. El president de la Generalitat ha posat en dubte que vulguin situar-se en el terreny de la política útil i els ha retornat la responsabilitat que assegura també tenen ells en clau pressupostària a Madrid, i és que els comptes espanyols acaben repercutint els de Catalunya.
Si no és capaç de defensar un petit increment del sostre de despesa, com serà capaç de defensar el finançament singular o el compliment de les inversions de l'Estat en Catalunya?
Amb el sostre de despesa, què m'està demanant? Que voti perquè no hi hagi pressupostos generals a Espanya? Li demano que vostè negociï i ho aprovi.
Els republicans, per la seva banda, han volgut acollir el president avisant que sense finançament singular la legislatura catalana i espanyola perilla. Josep Maria Jové li ha exigit concrecions reals de la feina que s'està fent i el cap de l'executiu català els ha volgut tranquil·litzar.
Sense concrecions en finançament, ja li avanço, no hi haurà ni tan sols converses sobre pressupostos. I tothom sap que les legislatures avancen amb concrecions i pressupostos.
Les concrecions en el finançament amb el pressupost serà així, ja ho dic. Ho tinc perfectament assumit i en aquesta vinya estem treballant.
Malgrat el rol d'oposició que també ha reivindicat Esquerra, no s'ha pogut amagar certa sintonia amb el president a qui van donar suport a l'investidura i a qui han demanat evitar pactar amb la dreta, on han situat Junts. A la sessió del matí, Salvador Illa, de qui s'ha volgut distanciar del tot, ha estat el PP de Vox pel seu model assegurat excloent. Ambdós l'han acusat de ser complaent amb els independentistes.
Doncs la crisi de l'habitatge és un dels grans temes que està marcant aquest debat de política general. Els comuns han tret pit del compromís que va llançar ahir el president Salvador Illa, que és aquest de construir 50.000 pisos públics des d'ara i fins al 2030. I Junts, en canvi, ha rebaixat l'anunci d'Illa recordant-li, retraient-li, que això ja ho va prometre José Montilla el seu dia. Seguim al Parlament. Albert Papp, bon dia.
Bon dia. Si per Esquerra la pedra angular d'aquesta legislatura és el finançament singular, pels comuns ho és l'habitatge. El portaveu del partit, David Cid, ha començat aplaudint la promesa del president, però s'ha mostrat prudent a l'espera de veure la lletra petita de l'anunci.
La música sona bé. La música sona bé, però vostè també feia referència, no parlar de la partitura i de la lletra. Quins límits està disposat el seu govern a col·locar el sector privat i amb aquells que volen fer negoci, només negoci amb el dret d'accés a l'habitatge? No pots fallar amb el nou sistema de finançament i no pots fallar amb el dret a l'accés a l'habitatge.
En aquest sentit, els comuns han pressionat perquè la Generalitat explori tots els marges per regular el lloguer de temporada a casa nostra, i el president ha remarcat que per ell no quedarà.
Crec que quedarà resolt abans de final d'any. Jo estic treballant amb el govern d'Espanya, ho està fent també el conseller de Silvia Paneque, per intentar resoldre aquest tema d'una vegada més, que efectivament és un problema greu.
Ara bé, tenint en compte els terminis parlamentaris, és molt complicat que aquest tema pugui tirar endavant abans d'acabar l'any, després de l'últim veto de Junts al Congrés dels Diputats. Precisament, el partit de Puigdemont s'ha encarregat de descafeinar el gran paquet d'habitatge públic que va prometre ahir Illa des del faristol. Albert Batet.
El PSC és el partit de les promeses sense complir. Els seus assessors haurien de mirar les promeses que el seu antecessor com a president havia fet aquí a la Palau de la Generalitat de Catalunya. Ja, a l'anunci d'ahir ja va fer el Montilla l'any 2017, l'any 2007, president.
I el cert és que l'expresident socialista va prometre la creació de 50.000 pisos públics durant la campanya del 2006 i un any després, ja des del Palau de la Generalitat, José Montilla va tornar a assumir el mateix compromís.
Doncs per tot plegat avui al Catalunya al migdia us hem volgut donar context sobre l'evolució de la construcció d'habitatge públic a Catalunya les últimes dues dècades i hem començat mirant els últims 6 anys, que és el període en què Illa planteja la construcció de 50.000 pisos de producció oficial. Doncs bé, entre el 2018 i el 2023 se'n van fer 12.900, segons dades de la mateixa Generalitat, Pilar García.
I, per tant, si prenem com a referència les xifres d'aquests últims 6 anys, per fer realitat la promesa dels 50.000 habitatges socials, des d'ara fins al 2030, el ritme de construcció s'hauria de multiplicar gairebé per 4.
Ara sentíem Albert Batet. Al Parlament s'ha fet referència el mandat de José Montilla, ho ha fet Batet. Què va passar en aquell període?
Doncs mira, entre el 2007 i el 2010, 4 anys, es van aixecar 36.000 pisos de titularitat pública a Catalunya. Va ser l'època de la bombolla immobiliària, d'aquell auge generalitzat que hi havia de la construcció residencial, que a partir d'aleshores es va anar desinflant per la crisi financera i no va tornar a remuntar fins al 2017.
Alguns economistes han expressat els seus dubtes en relació a la possibilitat que s'arribi a materialitzar aquest anunci d'Illa sobre aquests 50.000 nous pisos de protecció oficial.
Per exemple, el catedràtic d'Economia de la Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, planteja com es finançarà, o ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya té aquests 4.400 milions, més que si els té ara, sí, els tindrà, perquè Catalunya ja té un pressupost molt ajustat. Jo suposo que el president Illa ja ha comptat que la financiació de Catalunya millorarà arrel d'aquesta financiació singular que Catalunya tindrà.
I el professor d'Economia de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, qüestiona d'on sortirà tant de sol i a què es destinarà.
Yo lo veo bastante inviable. Vamos a ver de dónde sacan el suelo, porque aquí hay bastante suelo que es de carácter público y lo que se está haciendo es no haciendo viviendas de alquiler, que es lo que se debería hacer única y exclusivamente. No, hay partes que se están vendiendo y hay partes que se están dedicando a vivienda de protección oficial de venta. A mí me parece que los políticos no han aprendido la lección.
Doncs justament per començar a posar fil a l'agulla a aquest anunci dels 50.000 habitatges públics i buscar on emplaçar-los, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha reunit aquest matí amb membres de la Federació de Municipis de Catalunya. I els que han de fer els pisos, els promotors, també n'han fet una primera valoració, tot i que n'esperen saber els detalls concrets. Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. L'objectiu de la trobada amb els municipis és fer una radiografia dels terrenys disponibles per edificar i crear la primera reserva de sòl públic de Catalunya. David Bote, president de la Federació.
La primera cosa és trobar el sòl. Jo crec que la primera col·laboració entre el departament i el món municipal és la cerca i la identificació clara de quin és aquest sòl, en quines circumstàncies està, i per això des de minut 1 ens posem a treballar.
Paneque també es reunirà els pròxims dies amb l'Associació Catalana de Municipis i amb representants dels constructors o els arquitectes. L'Associació de Promotors i Constructors, l'APSE, precisament, valora positivament l'anunci, sobretot la mobilització de sòl i d'inversió, tot i que demana que els 1.100 milions d'euros anuals anunciats siguin addicionals a l'actual partida pressupostària d'habitatge. El seu president, Xavier Vilajoana, assegura que si l'administració posa bones bases, el sector té la maquinària a punt per dur a terme aquesta tasca.
No val només en dir-ho, no? Al final hi ha molta gestió, molta feina. Òbviament, la col·laboració público-privada, que hem defensat també sempre, és importantíssima. Òbviament, hi ha molts dels aspectes a l'hora de construir habitatges que depenen de l'administració. Els promotors, al final, són professionals.
Dimarts, en el Consell Executiu, es concretaran alguns dels compromisos anunciats pel president Illa i el seu calendari.
Doncs tot aquest debat arriba quan cada vegada hi ha més gent que viu de lloguer i ho fa durant més temps, així que els llogaters ja no són tan joves, segons un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, IDRA. La majoria, afegeix aquest informe, no tenen expectatives d'heretar o de comprar un habitatge que acaba en mans, diuen, d'inversors estrangers, Mireia Sala.
Un 44% de famílies viu de lloguer a Barcelona, segons l'estudi, i la majoria dels inquilins tenen més de 34 anys, un 55%. Només un 10% dels llogaters que tenen intenció de canviar d'habitatge apunten la possibilitat de comprar-ne un. L'estudi també qüestiona el mite que diu que la majoria de persones heretaran un habitatge i deixaran de ser inquilines. Recull que un 70% dels llogaters de Barcelona no heretaran mai un pis en propietat. Mentrestant, l'estudi d'Hidra afirma que els habitatges se'ls queden multipropietaris i rendistes. Sentim Jaime Palomera, un dels autors, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
Estem en una dinàmica on hi ha molts actors que s'han organitzat professionalment, que es dediquen a això, que el seu negoci consisteix en identificar tots els pisos, diguem-ne, decents, que es puguin trobar, els compren sense hipoteca, el 60% de les compres són al comptat, són sense hipoteca, i aleshores els posen en lloguer amb la modalitat de lloguer d'habitacions.
L'estudi demana mesures urgents per canviar aquestes tendències. Proposa incrementar l'oferta d'habitatges de lloguer regulats i a llarg termini, limitar la compra d'habitatge només a residents o augmentar els impostos sobre la propietat i les rendes del lloguer.
Ara passen gairebé 2 minuts d'un quart de tres. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada sentirem el rei emèrit quan parlava amb la seva examant, Bàrbara Rey, sobre el PSOE i la gent que el votava. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024, arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, única marca amb compromís de devolució.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral, on compren els professionals. Obramat.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Les xarxes socials decideixen què mengem? Com podem prevenir estafes a través del mòbil? Quin impacte té la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia?
De tot això i molt més en parlarem a la Gatosfera de Girona. Amb Ada Parellada, Arnau París, Cintet, Abraham Urriols, Mariola Dinarès.
Tots aquests noms i més a la Gatosfera de Girona, del 17 al 19 d'octubre.
L'entrada és lliure i gratuïta. Més informació a gatosfera.cat.
Aquest dijous, l'equip del Matí de Catalunya Ràdio es desplaça fins a la frontera, a la Jonquera.
Analitzarem el desenvolupament econòmic d'aquesta zona clau a Catalunya.
Hi ha qui pensa, i és legítim,
sense perdre de vista el debat de política general. I tindrem moltes més sorpreses.
Aquest dijous, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Amb el suport del Centre Comercial Gran Jonquera.
24 estrelles de la música, en un gran espectacle en directe. 4 equips de 4 generacions per escollir el cantant que seduirà a tots els públics. Els descobriràs a Zenit.
Zenit, amb Miqui Núñez. Cada divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Com us dèiem abans de la publicitat, avui hem sabut que fa gairebé 20 anys Joan Carles I qüestionava en privat que els espanyols votessin el PSOE de Felipe González. Ho hem sabut en un nou capítol de les converses per telèfon amb la seva examant Bàrbara Rey, que l'emèrit hem pogut anar sentint gràcies a OK Diari. En aquestes converses, Joan Carles es preguntava com podia ser que molts espanyols encara agafessin la papereta dels socialistes, deia, a les eleccions de l'any 96, just després dels escàndols de corrupció a l'entorn de González, Raúl Flores.
Després de casos com el dels Gal, Filesa o el de Luis Roldán, l'aleshores cap d'estat es preguntava com molts votants encara continuaven confiant negociar amb el govern de Felipe González i estaven disposats a votar-lo aleshores, a les eleccions de l'any 96, les primeres que va guanyar Aznar. Li deia en una conversa privada a Bárbara Rey, que l'actriu guardava enregistrada.
¿Y tú qué piensas que va a ganar esta Suecia?
Mira, yo creo que algo va a ganar el PP, pero tampoco con mayoría absoluta.
Pues, hijo mío, yo no lo entiendo después de tantos follones que están habiendo con el PSOE, que la gente siga votándoles al PSOE, ¿eh?
No, no lo entiendo.
¿Tú lo entiendes?
No.
En públic, el rei està obligat a neutralitat política, però en privat arribava a qüestionar els perfils polítics que formaven part de l'últim govern de González.
Ya sabemos que cualquier persona que esté en el gobierno va a hacer negocios, sí, es lógico.
¿Cómo han puesto entre tú y yo? Durante muchos años han puesto, en vez de poner profesionales y tal, han puesto chorizos.
Muchos.
Els àudios els ha publicat el mitjà OK Diario.
I mentre el Catalunya Migdia sentíem l'emèrit fa gairebé 20 anys amb aquestes converses amb la seva examant, al Parlament s'hi acaba d'acabar aquesta primera part de la sessió d'avui del debat de política general. A les 4 es reprendrà el debat amb les intervencions dels comuns i del grup mixt. Nosaltres ara continuem amb informació des de Madrid. Perquè avui al Congrés dels Diputats hi ha debat sobre immigració que enfronta el PP i el govern espanyol, però la sessió s'ha encès i ha derivat en una dura picabaralla per la llei que escurçarà la presó a dirigents d'ETA. Anem, com us dèiem, cap a Madrid. Paula Brujats i Àngels Lafuente, bon dia.
Què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
El PP ha reconvertit aquest debat en un atac contra Pedro Sánchez i li ha donat 5 dies perquè retiri la llei a la qual els populars van donar suport, diuen, per error, Paula.
Sí, va ser el PP qui va forçar Pedro Sánchez a venir al Congrés a parlar d'immigració, però avui Feijóo ha preferit parlar d'ETA.
Que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados.
És el primer que ha dit tot just posar el peu a la tribuna, el tallava poc després la presidenta de la cambra.
Un momento, señor Núñez Feijóo. La comparecencia que ha pedido su grupo parlamentario o sobre inmigración.
Però Feijóo insistia.
Yo tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. Tengo derecho y lo voy a hacer.
El PP no digereix l'error i alguns dirigents reclamen dimissions, però Feijóo no vol tallar per ara caps, tot i que ho demanen també associacions de víctimes del terrorisme. Avui Pedro Sánchez s'hi ha recreat.
¿Usted sabe lo que vota o no? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece? Porque con ustedes uno nunca sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia, ¿no?
Era el primer cop que Sánchez s'hi referia i ha defensat la reforma.
A quienes se les condenó a 30 años cumplirán 30 años. Y ustedes lo saben.
Ja ha reivindicat que es posa fi a la desigualtat que pateixen alguns presos.
En tot cas, tot i que, com ens explica la Paula, s'ha acabat parlant d'ETA, el debat al Congrés era sobre immigració i Pedro Sánchez l'ha aprofitat, finalment, Àngels Lafuente, per reclamar a la Unió Europea que acceleri l'entrada en vigor del pacte d'immigració i asil.
Concretament, Pedro Sánchez demanarà que s'avanci a l'estiu del 2025, un any abans del que estava previst, un pacte que recull l'obligació entre els països membres de redistribuir els immigrants que arribin a Espanya. I en aquest punt, Sánchez ha retret a Feijóo de fer un doble joc.
Dejen de poner los intereses del Partido Popular o del señor Feijóo. Tanto monta, monta tanto por delante de los intereses de los canarios y también de los españoles. Dejen de reclamar ayuda a la Comisión Europea cuando ustedes mismos no están dispuestos a ayudar a los propios ciudadanos.
I és que després que el PP trenqués la negociació per reformar la llei d'estrangeria, Sánchez insisteix, vol anar a Brussel·les amb un acord que Núñez Feijóo ha condicionat a tenir per escrit el compromís d'Europa en matèria d'immigració.
Si quiere retomar las conversaciones, solicita la ayuda que le ha ofrecido la Unión Europea y páselo por escrito. Y si las quiere agilizar, es muy fácil. Ponga su firma aquí, al lado del presidente de la Comunidad de Canarias, al lado de mi firma, que hemos consensuado. I Espanya tindrà una política migratòria de veritat.
Sánchez també ha anunciat que el mes que ve el Consell de Ministres aprovarà la reforma de la llei d'estrangeria per reduir la paperassa i ordenar la figura de l'arrelament i tirarà endavant un pla estatal d'integració i de convivència intercultural.
Doncs seguim parlant de parlaments crispats. Viatgem de Madrid a Brussel·les. Perquè topada també avui en un altre hemicicle del Parlament Europeu, en aquest cas entre un Víctor Orbán amb un dur discurs antiimmigració i una majoria d'eurodiputats que li han retret la involució democràtica a Hongria. La intervenció del ple del primer ministre en motiu de la presidència de torn hongaresa de la Unió ja es preveia que seria molt moguda. Anem a Brussel·les. Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Discurs d'Orban a Estrasburg davant d'un Parlament Europeu hostil. El primer ministre hongarès ha apel·lat a un canvi a la Unió Europea, defensant un enduriment de la política antiimmigració amb centres de detenció fora de les fronteres europees. La intervenció ha estat xiulada quan ha fet aquesta afirmació.
Els fets parlen per si mateixos. La migració il·legal a Europa ha provocat un augment de l'antisemitisme, la violència contra les dones i l'homofòbia. Et pot agradar o no, però aquests són els fets.
A Orban l'han rebut a l'hemicicle amb pancartes contra els retrocessos democràtics a Hongria i una part de l'esquerra li ha cantat el Bella Ciao mentre l'extrema dreta l'aplaudia. Els retrets a Orban han estat durs també per part d'Ursula von der Leyen, sobretot per la postura d'Hongria amb Ucraïna davant de Rússia.
Encara hi ha gent que culpa d'aquesta guerra no l'invasor, sinó l'envaït. Per tant, els vull preguntar, culparien els hongaresos de la invasió soviètica del 1956?
Von der Leyen ha fet avui un rebuig frontal a Orban a l'Eurocambra sobre Ucraïna, però també sobre migració i la política amb la Xina.
Mentrestant, al Pròxim Orient, nova onada de coets de Hezbollah sobre el nord d'Israel, que ha deixat almenys 2 morts i 3 ferits. Tot mentre els combats entre l'exèrcit israelià i la milícia xiita s'intensifiquen al sud del Líban. Hezbollah assegura que ha frenat les noves incursions des de la frontera, tot i que, quan Netanyahu ha advertit la població del Líban, que, si no s'aixequen contra la milícia pro-iraniana, tindran una guerra llarga i devastadora com la de Gaza, ha dit. Justament a la franja s'han superat els 42.000 morts després dels atacs de les últimes hores. L'Organització Mundial de la Salut denuncia que l'escalada del conflicte al Líban ha danyat les instal·lacions sanitàries. L'ofensiva israeliana ha agreujat particularment la situació de les persones amb problemes de salut mental. Ho han comprovat els nostres enviats especials a Beirut, José Antonio Rodríguez i Marial Bagilaver.
Bon dia. Al sud, un centenar de centres i instal·lacions s'han vist obligats a tancar. 5 no funcionen a causa dels danys i no podran tornar-ho a fer. També hi ha desenes de centres assistencials menors fora de servei i mig miler de farmàcies tancades. A Beirut, tot i que en menor proporció, també han estat bombardejats alguns centres sanitaris, tots relacionats amb els serveis socials d'Hezbollah. Això ha obligat a reestructurar les funcions dels centres operatius. És el cas d'un centre de salut mental de la ciutat de Sidó. La seva responsable i fundadora és Darin Saleh Koumani.
Tenim experiència treballant en temps de guerra. Durant anys hem treballat en programes de salut mental, però ara hem de prioritzar les necessitats principals i bàsiques, com ara proporcionar béns essencials i refugis. Així que hem passat d'atendre les necessitats psicològiques per centrar-nos en les materials.
Una diversitat de serveis que donen des de fa dies amb l'ajuda d'entitats ciutadanes locals, sense oblidar que són un centre mèdic.
També tenim equips mèdics i paramèdics que ajuden malalts de càncer que hi ha entre els desplaçats i encara que estem en guerra i necessitem personal i material per fer cirurgies habituals, especialment per a dones, també ens ocupem de trobar-los la medicació i qualsevol cosa que necessitin. Obtenim també cadires de rodes per a persones amb discapacitat i col·laborem de manera coordinada amb els grans hospitals per les sessions de diàlisi.
Ens explica que qui està prenent el cop ara mateix és la societat civil, que dona suport a centres com el seu, perquè el Líban té un problema endèmic, un govern absent. Abans d'acomiadar-se, ens diu que la gent suporta l'estrès a curt termini, però que a mesura que s'allargui la guerra, augmentaran els quadres d'ansietat i depressió, sobretot entre els desplaçats que no saben si podran recuperar la seva vida.
Mentrestant, a Florida, als Estats Units. El que sentiu són les crides a l'evacuació davant la imminent arribada de l'huracà Milton. Més d'un milió de persones fugen de la zona i les carreteres estan col·lapsades. Les últimes hores s'hi esperen vents superiors, a les pròximes hores, de fet, s'hi esperen vents superiors als 250 km per hora, Miquel Harker.
L'èxode s'ha convertit en ciutats fantasma, Tampa o Sarasota, i tots els pobles costaners, les autopistes principals estan saturades i s'ha esgotat la benzina a la majoria de les estacions de servei. Les autoritats adverteixen que marxar de la zona és qüestió de vida o mort perquè es considera el pitjor huracà dels últims 100 anys a la zona. Així ho adverteix el xèrif de Hillsborough, Chad Chomister.
Sabem que hi haurà molta pluja, molts llamps, molt vent, arbres caiguts. Per què apostar? Per què arriscar-se? Voldríeu apostar amb les vostres vides i dels vostres éssers estimats? Marxeu. Estigueu fora de la zona d'evacuació, a un hotel, a casa d'amics. Sabem que no estareu còmodes, però seguireu vius.
Els serveis d'emergències es preparen per quan passi l'huracà perquè descarten poder actuar mentre estigui actiu.
A Catalunya, atenció a la xifra, el 40% de les persones diagnosticades de càncer no han pogut fer un retorn progressiu a la feina, tot i que ho voldrien. Ho diu el segon baròmetre de càncer i treball impulsat per la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, que creuen que és positiu obrir un debat sobre les baixes laborals flexibles, Marriera.
El 82% dels malalts de càncer tornen a la feina després del tractament i cada vegada són més que ho fan per motius econòmics, diuen. La gerent de la Federació, Clara Rosàs, ha demanat que s'impulsin protocols per protegir millor els malalts de càncer a la feina amb clàusules als convenis laborals que garanteixin la reincorporació progressiva i una possible opció podrien ser aquestes baixes laborals flexibles.
Sí que ens sembla que és molt positiu que s'obri aquest debat, perquè en el fons demostra que estem davant d'una situació on el sistema que tenim de baixes laborals és molt rígid i no dona resposta a les necessitats que tenen aquestes persones.
El segon baròmetre Càncer i Treball a Catalunya també destaca que prop de la meitat de les baixes de persones malaltes de càncer no es cobreixen i que l'estigma d'aquesta malaltia es manté i encara hi ha un 14% de malalts que no comuniquen a la feina que la tenen.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 a 3, continuem parlant de medicina perquè la nostra ascendència genètica pot determinar en part el nostre risc de tenir efectes secundaris no desitjats després de prendre medicaments, és el que demostra un estudi de l'Institut de Biologia Evolutiva publicat avui a la revista Science, fet amb intel·ligència artificial. Han vist que tenir un origen genètic sobretot europeu o llatinoamericà incrementa aquest risc, Purificació Barcelona.
Sí, per contra, han detectat menys riscos en població amb genètica asiàtica o d'Oceania, mentre que la població africana quedaria en un punt mitjà. És el que ha explicat a Catalunya Ràdio Òscar Lao, del grup d'algoritmes per a genòmica de l'IBEI, responsable de la investigació.
Fora d'Europa, poblacions asiàtiques, principalment i d'Oceania, tendeixen a tenir una menor freqüència de risc contra events adversos comparat amb els europeus i poblacions latines. I els africans serien entre els europeus i els asiàtics, però estarien més propers als europeus.
L'ascendència europea i llatinoamericana té més risc de toxicitat, sobretot a fàrmacs cardiovasculars i antimicrobians. I específicament, la genètica europea incrementa el risc de medicaments immunosupressors i oncològics i la llatina d'antidepressius i analgèsics. Els responsables del projecte creuen que la recerca demostra la necessitat de tenir en compte els factors genètics en la prescripció de medicaments per aconseguir una medicina més personalitzada i amb menys efectes secundaris.
I abans de la publicitat, encara tenim temps d'explicar-vos que l'Acadèmia Sueca de les Ciències ha reconegut la recerca en proteïnes amb el Nobel de Química d'aquest any.
Els guardonats són David Baker, dels Estats Units, i Demis Hassabis i John Jumper, del Regne Unit, per les seves investigacions sobre l'estructura de les proteïnes i sobre el seu disseny computacional. La tecnologia que han desenvolupat ha servit per desxifrar amb intel·ligència artificial el codi de gairebé totes les proteïnes conegudes, considerades com la base de qualsevol forma de vida.
Ara passen 2:45, farem una pausa per la publicitat i a la tornada, la cultura.
Catalunya migdia.
Atenció, oient, per fi ja la tenim aquí. Torna la Fira del Cotxe d'Ocasió a Ocasión Plus.
L'única fira on tots els cotxes tenen descompte de fins al 30%.
Només fins al 20 d'octubre.
Accelera, les millors ofertes volen.
Ocasión Plus, 13 centres a Barcelona. Localitza el centre que tinguis més a prop a ocasionplus.com.
Els dies 12 i 13 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda, la millor fira de ceràmica i terrissa.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Ada Parellada.
Recorda-te'n, el 12 i 13 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
www.breda.cat.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
El Tot Costa sempre ha estat un programa abocat a la vela.
Ho dius perquè canviem d'opinió segons com bufa el vent?
O perquè sovint quedem en la deriva?
Tu ets molt d'anar contracorrent.
Va, baixeu els flaps, que aquest divendres anem d'excursió i descobrirem què s'hi cou a la Copa Amèrica.
Aquest divendres a partir de les 7, Tot Costa des del Port Vell de Barcelona.
Però terra ferma, que jo em marejo.
Que sí.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
El que sentiu, Robot Salvaje, és la favorita a totes les quinieles per endur-se l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació de l'any i arriba divendres als cinemes. Aquesta producció de DreamWorks, que s'ha presentat als festivals de Toronto i Sant Sebastià, pren posició en alguns dels temes de més actualitat. Per exemple, defensa la tolerància cap al nouvingut i la cura del nostre planeta. Ens ho explica en Marc Garriga.
El robot del títol cau d'una nau en una illa deserta on comença a interactuar amb totes les espècies animals que hi viuen, sobretot amb un petit ocell que el pren per la seva mare i mica en mica s'adapta al seu nou entorn fins a convertir-se en salvatge. El director Chris Sanders, responsable també de Com ensinistrar un drac o Lilo i Stitch, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio quins són els pilars del film.
The spirit of cooperation.
L'esperit de superació i la trama sobre la tolerància i l'amabilitat són els veritables pilars de la pel·lícula. El missatge ambientalista està sempre present, també, però aquests altres temes eren el cor de la història.
Lupita Nyong'o, coneguda per les sagues de Star Wars i Black Panther, posa veu al robot en la versió original, un repte diu majúscul, perquè és un personatge que genera moltes emocions sense mostrar-ne cap. I ara que l'encaix de la intel·ligència artificial en la nostra societat també és a debat, ens deia que aquest no és pas l'objectiu del film.
No crec que aquesta pel·lícula indiqui com ens hem d'acostar a la tecnologia. No prediu què passarà en el futur. El que fa és aprofitar la tecnologia per explicar una història molt humana sobre el poder de la intel·ligència emocional. El robot és el nostre vehicle per aconseguir-ho. Ens separa de la nostra humanitat només per acostar-nos-hi més.
Malauradament, Robot Salvaje no arriba en versió en català.
El que sí que es pot llegir i gaudir en la nostra llengua, evidentment, és tota la poesia de Josep Carner des del 1896 fins al 1924, que ja es pot trobar de manera completa en una edició crítica que ha fet el marmessor de la seva obra, Jaume Coll. Una feina ingent que li ha portat 20 anys de feina i que per primera vegada posa a l'abast dels lectors d'una sola tongada tant poemes desconeguts del príncep dels poetes. Barcelona, Montse Camps.
Publicada per Edicions 62, són dos toms que inclouen més de 500 poemes originals, 190 poemes traduïts per Carner i novetats, com l'epistolari que va mantenir amb grans autors com Costa i Llobera o Joan Alcover. S'hi troba l'obra que va escriure des dels 12 anys fins que en va fer 40 i hi ha poemes que no s'havien llegit mai. Jaume Coll, director de la càtedra Carner i marmessor del llegat literari del poeta, ha recollit tot el que ha pogut trobar a arxius, revistes i col·leccions privades.
Aquest llibre que teniu davant, de 1.400 pàgines, és un llibre que m'ha costat dècades, perquè Carner no escrivia un poema i el passava un llibre. De vegades escrivia un poema, el tornava a publicar revisat, el tornava a publicar revisat. És que és una follia, és que jo no conec cap altre autor, cap altre poeta europeu que tingui una transmissió tan complexa.
Aquest és el segon lliurament de l'edició crítica de l'obra completa de Carner, que va començar a publicar-se el 2016. Coll té previst publicar més endavant, sense data, la poesia del 1957, que gairebé és introbable. Si no s'ha fet fins ara, explica, és per la feina que està fent per publicar de manera cronològica tota l'obra del poeta.
I el que sentiu, que ha fet és poc habitual sentir, és l'orgue de la Catedral de Girona, que protagonitza una de les sessions més especials del Festival Temporada Alta. Posarà música al clàssic del cinema mut La Passió de Joana d'Arc, de Dreyer, que es projectarà demà dins la mateixa catedral. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
Hola, bon dia. Qui tocarà l'orgue serà Juan de la Rubia, organista titular de la Basílica de la Sagrada Família. La música amb què acompanyarà la pel·lícula serà improvisada, tot i que amb un treball previ d'estudi del film. De la Rubia explica que hi ha parts molt complicades.
Hi ha molts moments que podríem dir gairebé místics, no?, de Joana d'Arc, on la cara és superimportant, com dieu, i és aquesta expressió, aquest plànol curt, que d'alguna manera dius, i ara jo, com a músic, què faig aquí, no? Perquè pot ser el més important que podria haver, la millor música seria el silenci.
Es tracta d'un espectacle amb una única funció per a la qual s'ha pogut ampliar una mica l'aforament ja que s'havien exhaurit les entrades. És una obra del cinema de 1928 que és referència del director danès Dreyer, considerat un dels creadors del setè art.
Mm. I el Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS programa 11 espectacles i 2 tallers pedagògics. Es farà entre el 18 i el 20 d'octubre a Reus, Manel Sastre.
Seran petits muntatges distribuïts per 6 espais al centre de la ciutat que es convertirà en un aparador de les disciplines escèniques que exploren llenguatges nous per la creació. És la 27a edició d'un festival amb la dansa com a eix vertebrador i que, segons el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Daniel Requesens, serveix també per constatar el bon moment creatiu de les companyies.
Jo crec que és un que està en un molt bon moment. Com a resultat també de cada cop més les produccions tendeixen a anar a sala i, per tant, jugar amb la llum, jugar amb l'espai, molt més d'un altre moment en què el carrer era molt important. I això permet produccions també més petites, més íntimes, però alhora cada cop més curoses.
Els 11 espectacles, tots amb entrada gratuïta, es podran veure en places com la Mercadal o el Sant Pere, la Palma, els teatres Bertrina i Fortuny o el Centre Cultural del Castell. També es faran 2 tallers pedagògics en centres educatius.
Catalunya migdia.
I des d'ara fins les 3:20 minuts per la informació esportiva, Laia Tudel, amb el debut del Barça a la Champions.
Manchester City-Barça, avui a partir de les 9 de la nit, tots atents al Barça i a la TDG.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I ara sí! Ara sí, una al final! Ara sí, una al final! I el Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
D'això que sentim fa 4 mesos i mig. El Barça torna avui a la Champions per defensar el títol. I ho fa amb una plantilla amb canvis, amb els reforços, també canvis a la banqueta. Ruth Vilà.
Sí, un Barça il·lusionat per aquest debut a la Champions i amb el repte d'aconseguir la tercera Copa d'Europa consecutiva. L'equip blaugrana arriba a aquest partit després d'un inici de temporada en què ha anat de menys a més, amb l'única baixa de Salma per a Ayuelo. I l'entrada Pere Romeu assegura que l'equip està en creixement.
L'equip cada vegada està generant més ocasions de gol, l'equip cada vegada s'està assimilant al que a mi m'agradaria que fos aquest equip. Aquest equip va més i demà tenim un partit important i complicat. Un partit més, al final és la jornada 1 de la fase de grups, tindrem més partits endavant. I demà és una bona oportunitat per fer un bon partit, per demostrar com volem que jugui aquest equip, per seguir creixent com ho estem fent com a equip i anar a fer tot el possible per sumar els 3 punts demà, que és un dia important per nosaltres.
Com deies, Pere Romeu, que debuta com a primer entrenador en aquesta Champions, també ho fan amb el Barça, Europa, Payor i Quique Nazaré. La portuguesa va passar ahir pel Tot Costa i reconeix que les motiva a començar la competició contra el rival sobre el paper més fort del grup, que és el Manchester City.
Creo que empezar contra un equipo como City es bueno. Es una motivación extra. Queremos ganar todos los partidos, pero jugar contra un equipo como City, que sabemos que son muy buenas y tienen mucha calidad, es bueno para empezar esta competición.
Un City que tot just ha jugat 2 partits de Lliga, que va fer molt bona campanya la temporada passada a Anglaterra, on va acabar segon empatat a punts amb el primer, amb el Chelsea, i amb 2 catalanes, amb Leila i Laia Alexandri, que normalment són titulars. Partit, doncs, molt interessant, que seguirem a la TDG a partir de 8:45.
8:45, aquest partit de la TDG, que seguirem amb la Sònia Germà, amb la Ruth Vilà, amb el Pere Escobar, amb tot l'equip, entre ells, el Gerard Autet. Que és l'analista dels partits a la TDG. Gerard, bona tarda.
Hola, Laia, bona tarda.
A veure, un parell de qüestions. Primer, del Barça, l'arribada d'Eva Payor, que ara ens en parlava la Ruth, fa que el Barça sigui més favorit encara a la Champions?
Sí, jo penso que li dona un punt de contundència a l'àrea rival per aprofitar. Jo penso que és una jugadora amb experiència, que sap viure molt, molt bé a dintre l'àrea, que executa ràpid, que carrega cama i té fixació pel gol. Jo penso que sí, que augmentarà els números i, evidentment, a l'augmentar números també guanyes potencial per encara ser millor i fer un altre gran paper i intentar guanyar aquesta Champions.
I pel que fa al Manchester City, és un equip que està creixent els últims anys. El consideres un rival, segurament en un segon esglaó, però dels favorits, per exemple, per arribar a la fase final?
Jo diria que sí, hem d'anar amb compte amb el City, perquè jo crec que té bon equip, està en clara progressió respecte a l'any passat. Com dèieu, té l'Aia Alexandri i l'Eila, que coneixen bé el Barça. Davant tenen Kelly Fowler, que són jugadores importants i que l'equip anglès les hi traurà rendiment. La temporada passada va fer molt bona temporada i és un equip que a part d'aquestes individualitats que hem dit, si aconsegueix funcionar com a equip, com a col·lectiu, pot estar per lluitar-ho juntament amb Barça, evidentment, Chelsea, PSG i Lió, fàcil, jo els podria veure allà tranquil·lament, sí, sí.
Autet, cuida't el refredat per a sí. Aquest vespre a la TDG.
Sí, estaré a tope per la Sori Jalma, que no pateixi.
Molt bé. Doncs una Champions de futbol a la Champions d'handbol, perquè el Barça juga demà partit contra l'Alborg, i és un partit que està marcat per l'impacte encara de la notícia que va avançar ahir el Ramon Salmurri al Tot Costa. Salmurri, el porter blaugrana, Nielsen, vas explicar que deixa el Barça. Deixarà. No ara, però deixarà el Barça.
Sí, sí, deixarà el Barça. Ha arribat a un acord amb el Vespre Mongarès, l'equip de Xavi Pascual, i s'incorporarà un cop acabi el seu contracte amb el conjunt blaugrana, que acaba el 2026. Clar, és una situació especialment delicada perquè, com ja saps, Gonzalo Pérez de Vargas marxa aquest estiu al Kiel i l'estiu del 2026 serà Emil Nielsen qui deixarà el Barça, dos de, segurament, top 3 dels millors porters del món. Al Barça hi ha un punt d'impacte amb aquesta notícia, tot i que ahir, quan la vam explicar, encara no en tenien constància. El conjunt blaugrana ha fet una oferta molt gran per intentar retenir a Emil Nielsen, però al vespre em fa temps que pica pedra i, a més, ha posat també tots els arguments damunt la taula i ha acabat convencent el jugador.
Doncs aquesta notícia que explicava el Salmurri ahir al vespre, i avui aquí a Barcelona, Montserrat Raya, n'ha parlat precisament el tècnic de l'equip, Antonio Carlos Ortega.
Doncs sí, en aquesta prèvia del partit de Champions de demà contra l'Alborg danès, Ortega ha admès que el Barça ha fet un esforç important per renovar el porter danès, que ha decidit marxar perquè l'oferta del vespre era superior.
Ya te digo yo, nosotros tenemos que tener la conciencia tranquila porque es mucho el mayor de los esfuerzos. Si no llegamos a sus pretensiones, pues entendemos que habrá clubes que tienen mayores pretensiones económicas o son más fuertes económicamente que nosotros, como es presumible, ¿no?
Demà al Palau el Barça rep l'Alborg en la repetició de l'última final de Champions. És partit de la quarta jornada de la competició amb el retorn de Hampus Bane, mentre es mantenen de baixa Jaime Gallego i Pol Valera.
I seguim amb tu, Salmo, en aquest cas no per parlar d'handbol, sinó de futbol i per parlar de Lamine Yamal, perquè el davanter blaugrana és a la concentració de la selecció espanyola i des d'allà ha parlat de les seves reaccions en els últims partits quan l'han substituït amb el Barça.
És l'epicentre del focus mediàtic, ja ho és amb la selecció espanyola, sobretot des de l'Eurocopa, aquests dies també aquí a les Roses, però ara també ho és el Futbol Club Barcelona, on és l'estrella de l'equip, i sobretot ha parlat d'aquesta situació a Ràdio Nacional en l'últim partit en el que va ser substituït i per segon partit consecutiu, doncs va fer l'efecte que quan abandonava el camp i estava a la banqueta no li havia agradat gaire el canvi. Avui Lamine Yamal ha donat explicacions.
No, yo creo que más que enfadado era que no estaba contento con mi partido, pensaba que podía jugar mejor, o sea, por dentro yo creo que podía haber hecho un mejor partido y nada, la verdad que me exijo mucho, yo creo que esa es la línea que tengo que seguir para poder jugar todos los partidos al 100% y nada, era conmigo mismo.
I sabeu quin és el jugador del Girona que es lesiona més? Qui ha estat més temps de baixa? Doncs aquest és un dels temes que tracten a l'episodi d'avui del Girona Reservat, que ja podeu trobar a l'aplicació de CatRàdio, a la plataforma 3Cat, perquè, Eduard Solà, heu analitzat les últimes lesions a l'equip.
Va ser dir al Tot Gira, a la transmissió del Girona, abans de començar el partit ara fa 10 dies al camp del Celta, que Mitchell feia dies que podia tenir tots els seus jugadors que van començar a fer-se mal. A Balaïdor es va lesionar Oriol Romeu, a qui no s'espera fins a final de novembre, i Blin baixa almenys fins al primer cap de setmana de novembre. I el partit següent, a la Champions, contra el Feyenoord, lesió de Sigankov, la mateixa que Oriol Romeu, però menys greu. Al Girona Reservat analitzem amb l'expreparador físic del Girona, Jordi Balcells, si com més partits, més risc de lesions musculars hi ha, i si és veritat o no que hi ha jugadors que tenen més facilitat per lesionar-se. I sabrem els jugadors del Girona que més dies s'han perdut per lesions musculars a les últimes temporades, és a dir, quins jugadors són més propensos a fer-se mal. El que més, ja us ho podem dir, Ángel Herrera, que ha estat més de 200 dies de baixa les dues últimes temporades.
Doncs precisament parlant de lesions, avui al matí de Catalunya Ràdio han explicat que cada setmana 16 futbolistes es lesionen dels lligaments. Una dada destacada que han parlat aquest matí, Eudald del Serra.
Durant la temporada, de les 900 lesions de futbolistes federats, 663 són d'homes
i 215 de dones. Només a la demarcació de Barcelona cada setmana superen 3 jugadors de bàsquet dels lligaments creuats i anualment es registren 131 casos, 69 d'esportistes dones i 62 d'homes. Això podria explicar el fet que cada cop que l'esport s'enfoca més al rendiment immediat, deixant de banda l'espai lúdic i de socialització. La coordinadora de l'Espai Bàsquet i Salut de la Federació Catalana de Bàsquet, Sílvia Treviño, apunta també a un desequilibri des d'habilitats psicomotrius.
Des de la medicina de l'esport sempre hem defensat que fins als 10-11 anys els nens haurien de fer una mica multiesport, no? Està molt bé que t'agradi un esport, però no pots sempre especificar, perquè a nivell psicomotriu t'estàs deixant coses que no treballem. I llavors ens tornem una mica més rígids, i sobretot el tema del sedentarisme.
Aquestes lesions acostumen a ser més freqüents en dones per factors com ara la menstruació o la morfologia del cos. En voleibol, per exemple, la temporada passada ja es van lesionar 36 joves, de les quals 29 eren dones.
I seguim parlant dels equips catalans de primera divisió. L'Espanyol ha creat en 3 mesos una comunió molt forta entre jugadors i el cos tècnic, i aquesta és en gran part la clau dels 10 punts que l'equip ha sumat fins ara. I ho ha deixat ben clar, Sergi Andreu, un dels nouvinguts aquesta temporada, que és Carlos Romero.
Sí, el lateral esquerre valencià és un dels 8 jugadors nous que han arribat a l'equip aquest estiu. Cedit pel Villarreal, és un dels futbolistes amb més minuts de la plantilla. 8 partits com a titular i fins i tot ja ha marcat un gol. El mateix Carlos Romero reconeix que ha de millorar en tasques defensives i s'ha desfet en elogis cap al tècnic, cap a Manolo González i la seva gestió amb el grup.
Muy exigente, ¿no? Creo que es capaz de apretar a los jugadores de una forma y llegar al máximo, ¿no? A demostrar a que quizás cuando se hizo esta plantilla, pues sí que hubieron ciertos rumores, ¿no? De que era débil, de que tal, pero bueno, por ahora estamos en 10 puntos. Manolo es el que ha conseguido que los jugadores que hemos llegado nos exprimamos al máximo, y los que estuvieron aquí, pues creo que están dando un paso adelante, ¿no? Y es fruto del míster, de todo el cuerpo técnico, de nosotros, que nos estamos exigiendo día a día al máximo, y creo que el rendimiento que está sacando de cada jugador, pues es muy bueno.
Fem una pausa i quan tornem.
I d'això ja fa tant temps que a dia d'avui, dels 600 esportistes que tenim vinculats a la nostra institució, no n'hi havia cap que hagués nascut el dia que l'última
vegada... Sabrem per què avui és un dia històric per la Unió Esportiva Vic.
Catalunya migdia.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Binari al diari vadevi.cat. La Fundació Òpera Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini, la història d'amor i tragèdia d'un grup de joves bohemis a París.
Amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell, del 16 al 23 d'octubre a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb aquesta obra mestra.
Entrades a operacatalunya.cat.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius... Si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Aquest any, 101! L'1 de desembre vinent, l'Allianz Jambuén arriba a l'edició número 101. La llegenda continua creixent. Corre, inscriu-t'hi a jambuén.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Hyundai, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta i Torrons Vicenç.
Juga amb el NIC, el joc del mirall i el puzzle progressiu. Troba'ls als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I tornar a parlar d'handbol per explicar el debut amb triomf per al Granollers a la fase de grups de la Lliga Europa. Els vallesans van superar 32-36 al Górnik a Polònia, Montse.
Els d'Antonio Rama mantenen intactes les aspiracions per obtenir una de les dues places per a la fase següent de la Lliga Europa. Les sortides al contraatac i l'aportació de Roberto Rodríguez sota els pals van ser determinants per arribar al descans amb un contundent 15-21, una renda que van saber gestionar durant el segon temps. Els màxims anotadors del Granollers van ser Antonio García i Víctor Romero, tots dos amb 6 gols. Antonio Rama, l'entrenador dels vallesans, parla del moment clau del partit.
Molt content per aquests dos primers punts, per guanyar fora de casa. Penso que la clau ha sigut els últims minuts de la primera part. Sabíem que era un equip que li costaria aguantar molts minuts en aquest ritme, tot i que ells ens han començat així, la segona part també ens han començat, però penso que hem trencat el partit a això, entre el minut 20 i el 30 de la primera.
A la segona part, el Górnik es va situar només 3 gols, però al final el triomf per al Granollers per 32-36.
També hi ha competició europea en bàsquet. El Joventut de Badalona disputa avui el tercer partit de la fase de grups de l'Eurocup, la segona competició. Els verdinegres arriben a la pista del Trefal Sopot polonès amb una victòria i una derrota. Ernest Macià.
Doncs sí, a Europa, l'Eurocup en particular, és complicat i és car guanyar. De fet, a la pista al Ratio Farmum, la penya ja hi va perdre i l'any passat es van perdre 5 partits a fora, fet que va complicar fins al final la classificació de la penya pels vuitens de final. Avui Dani Miret probablement recuperi, ni que sigui una estona, Adam Hanga i Ante Tomic.
Sembla que podem recuperar algun jugador més. Hem d'anar dia a dia, però l'Ante ja està amb nosaltres i l'Adam a poc a poc hem de veure com evoluciona.
Aquest partit es jugarà a les 7. I per cert, Ernest, que el Barça perdrà unes setmanes un jugador.
Un jugador que és qui més punts estava fent a la Lliga CB, 16 de mitjana. El jugador més en forma, el Joel Parra, que es va fer un esguinç al turmell dret i que estarà 3 setmanes fort, com deies.
Avui comença la Champions masculina a waterpolo amb el Sabadell, que visita la piscina del Sabón a les 8, i l'Atlètic Barceloneta, que rebrà el Bassas hongarès a 7:45. I ens fixem en un dels jugadors de l'equip barceloní, Álvaro Granados, que ha tornat al Barceloneta després d'una negativa amb el millor equip d'Europa. I el David Ubach ha parlat amb ell.
Álvaro Granados, bona tarda.
Bona tarda.
Com és això de tenir, vaja, en qüestió de 3 mesos, 3 equips diferents? Novi de Belgrat, fitxes pel Prorreco, i de cop i volta, quan ja feia poc que eres allà, et diuen que està allà a l'aixeta, que el club baixa i molt el pressupost i els principals jugadors us diuen que us busqueu equip.
Sí, doncs, més o menys, sí, en qüestió de 3 mesos, el que dius, una muntanya russa, una mica. Va passar alguna cosa que ningú esperava, que l'equip més gran d'Europa i probablement de la història tanqués l'aixeta. Va ser un pal gran perquè més enllà de lo professional era una il·lusió personal, un somni que sempre havia tingut com a jugador, però aquestes coses passen a vegades, la vida segueix, vaig intento no pensar-hi gaire i seguir jugant al waterpolo. Per sort el Barceloneta em va oferir i em va donar una oportunitat molt bona i no puc estar més agraït i content.
Vas estar molt temps amb la incertesa o el Barceloneta, al veure que t'havies de buscar equip, va aparèixer ràpid?
Doncs va haver-hi sí que unes setmanes d'incertesa, la que crec que va ser el pitjor, perquè si et diuen alguna cosa d'això acaba i acaba i no hi ha res més a fer, ho entens, ho superes i busques. Però bueno, sí que va ser una situació durant unes setmanes que ningú sabia ben bé el que passaria i crec que va ser el pitjor període. Un cop ja estava clar que això no s'arreglava, doncs el Barceloneta va contactar amb mi i bueno, doncs vam arribar a un acord que crec que va ser molt beneficial per a les dues parts.
I una última, amb la baixada de pressupost del Rec, que ni tan sols estarà a la Champions, molts jugadors importants s'han repartit pels altres equips europeus. Tu com veus aquest equilibri de forces que hi ha ara a Europa respecte a les vostres opcions d'acabar no només a Final Four, sinó potser de lluitar pel títol?
Bueno, si bé és cert que el fet que el Rec desaparegui és una molt mala notícia pel waterpolo internacional, sí que poder, amb el que tu dius, que jugadors importants, jugadors claus a molt nivell s'hagin repartit per altres clubs, poder incentiva que altres clubs inverteixin al waterpolo i que no sigui algo tan difícil com havia sigut fins ara competir amb el Reco, que a nivell de pressupost està molt per dalt de tota la resta.
Gràcies, Álvaro, i molta sort en el debut amb el Bassas.
Moltes gràcies.
I ara sabrem per
perquè és un dia històric per la Unió Esportiva Vic. Avui toca Copa de Futbol, hi ha partits d'eliminatòries preliminars. Només hi ha un equip català, que és el Vic, que jugarà a 2:15 amb l'Sporting de Maó. Però per què, Marta García, diem que és una jornada històrica pels usonecs?
Doncs perquè és la segona vegada en tota la història del club que disputen un partit de Copa. L'última i la primera, realment, va ser l'any 77. Per tant, des d'aleshores que Vic no viu un partit de Copa. És per això que el club ha cancel·lat tots els entrenaments del futbol base d'esta vesprada per omplir el municipal i viure, com dèiem, una jornada que pot ser única.
Hem suspès els entrenaments d'aquesta tarda i hem convocat a totes les famílies de l'escola de futbol base de la Unió Esportiva Vic a acompanyar l'equip en l'arribada al camp i també animar des de la grada, i també estem convençuts que hi haurà una afluència de públic notable. Les previsions serien entre 1.200 i 1.500 persones a l'estadi o en un partit entre setmana.
Mos ho ha explicat Laia Ignasi Puig, que és el president del club. Qui guanya esta ronda ja entrarà en el sorteig demà mateix al migdia, on ja entren també la majoria d'equips de primera.
I encara en futbol, un apunt més del Dia de Futbol Internacional, Marta.
Sí, perquè Jürgen Klopp és el nou cap global de futbol de Red Bull, que és la multinacional austríaca que és propietària i patrocinadora de diversos clubs de futbol. L'extècnic alemany del Liverpool començarà a exercir este càrrec a partir del mes de gener. Dins la companyia, Klopp serà el principal responsable de la xarxa internacional i la direcció estratègica de clubs com, per exemple, doncs el Leipzig, el Salzburg o el New York.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Aquesta tarda a partir de les 7 tot costa i després a partir de 8:45, ja ho sabeu, la TDG amb el debut del Barça a la Champions. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i el Joan Botar.